Bona tarda, són les dues. Normalitat en el primer dia d'escola presencial després del Nadal.
Notícies migdia. Núria García.
Milers d'alumnes sabadellencs han reprès les classes aquest matí en plena sisena onada de contagis i ho han fet amb canvis en el protocol de quarantenes a infantil i primària. A partir d'ara només es confinarà un grup sencer si hi ha més de 5 positius en una mateixa classe. Una mesura avalada per les famílies, tal com argumenta la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies, Belén Tascón, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Per la part que ens toca des del punt de vista de l'educació, no? I és el fet de poder garantir l'educació presencial per a tots els nens i nenes, no? Per una banda, i per una altra banda, recordem que el fet de no anar a escola també genera molts efectes negatius sobre el nostre alumnat, no? A nivell de salut mental, de salut emocional, no? I això es fa més dur encara als infants en situació de vulnerabilitat.
En els pròxims dies caldrà veure quin és l'impacte a les aules de les reunions familiars per Nadal i si s'acaba traduint en un augment dels casos i els confinaments. Tot plegat en un moment en què podríem estar molt a prop d'assolir el pic de contagis de la sisena onada. El grup de recerca Biocom SC de la UPC preveu que es pugui arribar aquesta mateixa setmana. A més de la pandèmia, però, durant el Notícies Migdia, també recollirem l'opinió de patronals i sindicats sobre les perspectives per al 2022. Tot amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem el repàs amb la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora la C15 s'està donant pas alternatiu a la Pobla de Claramunt per unes obres i a retencions en els dos sentits de la marxa. Ja s'ha normalitzat, en canvi, la situació al punt quilomètric 31 de la C28 a Naut Aran, on hi havia hagut despreniments i s'estava també donant pas alternatiu en aquesta via. Quina és la situació al transport públic? Ens ho explica des del Transmet, l'Albert Garran. Molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Les 2:03.
La notícia del dia.
La tornada a l'escola per encetar el segon trimestre arriba amb un nou protocol anticovid. A partir d'ara, els infants d'infantil i primària no s'hauran de confinar fins que no hi hagi 5 positius a les classes. És una de les novetats de la represa del curs escolar després de les vacances de Nadal i que les famílies han avalat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Una situació que ha agradat a la Federació d'Associacions de Famílies de les Escoles perquè així es deixarà de discriminar entre infants vacunats i no vacunats. La seva presidenta, Belén Tascón, n'ha parlat al programa al Cafè de la Ràdio.
Mireu, des de la FACU valorem de forma positiva perquè el que ens estàvem trobant, no? Doncs en aquests moments era que els centres educatius, doncs, per garantir, diguéssim, el dret a l'educació que té el nostre alumnat, doncs s'ha d'aplicar sota el principi de no discriminació i que ens trobàvem que estàvem discriminant a l'alumnat vacunat del no vacunat, no?
També ha argumentat que amb el nou protocol hi haurà menys confinaments i es preservarà millor la salut mental dels joves.
Hem minimitzat els riscos sempre, però per altra banda també hem de tenir en compte en aquestes equacions què passa quan els nens, els infants i els adolescents no van a escola. Quins són els efectes col·laterals, els perjudicis que això ocasiona el no anar a escola. I això són molt elevats, ja ho hem vist, no? També al llarg de la pandèmia, doncs com a la salut mental dels adolescents i els infants, doncs està patint, no? S'està patint molt, hi ha molt patiment.
En canvi, a secundària i FP sí que es manté el protocol que hi havia fins ara. Es confinaran durant 7 dies els alumnes que donin positiu i els seus companys de classe que no estiguin vacunats.
Veurem com evoluciona la situació als centres educatius. Mentrestant, l'investigador del grup de recerca Biocom SC i professor de l'UPC, Daniel López Codina, apunta que el pic de contagis de la sisena onada podria ser aquesta mateixa setmana. Així ho indicarien les dades de la pandèmia, tot i que els canvis de protocols fan difícil, diu, poder tenir un seguiment real de les noves infeccions. Són declaracions al Cafè.
El que intuïm per les dades és que devem estar a prop del màxim o en el màxim, i esperem doncs que en la propera setmana puguem veure un inici de decreixement.
L'investigador també ha explicat que l'actual onada va començar afectant els infants i els joves i que ara s'ha desplaçat a la franja d'edat dels 19 als 40 anys, que són els que tenen més activitat social. Pel que fa a la situació a l'Hospital de Sabadell, la incidència continua a l'alça. En l'última setmana s'han declarat 488 nous diagnòstics, hi ha hagut 97 ingressos i 9 defuncions per coronavirus. Actualment hi ha 166 persones hospitalitzades al Taulí, 28 de les quals es troben en estat crític o semicrític. I l'augment de les interaccions socials durant el Nadal ha passat factura, com dèiem, el nombre de contagis per Covid-19. A Sabadell se n'han confirmat més de 10.000 en les últimes 3 setmanes, de manera que la xifra global des de l'inici de la pandèmia s'enfila ja per sobre dels 41.000. A mesura que han passat els dies, l'increment dels positius ha anat a més. Dels 1.956 positius de la setmana entre el 16 i el 22 de desembre, s'ha passat als 4.076 la setmana del 30 de desembre al 5 de gener.
Això són 2.120 positius més amb tan sols 8 dies de diferència.
Un període en el qual també ha pujat la mitjana d'edat de les persones contagiades.
Que ha passat dels 34 anys abans de Nadal als 39 actuals en aquests 20 dies, continuen sent més dones les que s'infecten, més de la meitat.
L'explosió de casos per l'aparició de la soca Omicron ha suposat un col·lapse de l'atenció primària.
El 7 de gener passat es va registrar el rècord de visites de tota la pandèmia amb més de 3.000 consultes en un sol dia als caps de Sabadell. El segon un pic màxim es va notificar el 27 de desembre amb 2.926 consultes diàries.
Creix la pressió hospitalària.
Els ingressos han anat a més entre el 16 de desembre i el 5 de gener. S'ha passat dels 28 pacients hospitalitzats la tercera setmana del desembre als 84 entre els dies 30 de desembre i 5 de gener.
També ha pujat la mortalitat.
En aquest mateix període s'han notificat una quinzena de defuncions més que han fet pujar la xifra total de morts a la ciutat des de l'inici de la pandèmia a les 638.
Pel que fa a la vacunació, a Sabadell hi ha 172.512 persones amb la pauta completa.
Així mateix, 60.845 sabadellencs ja han rebut la dosi de record. Pel que fa a la cobertura vacunal, més del 90% dels sabadellencs de més de 50 anys tenen la pauta completa, una xifra que redueix el 78% entre els 20 i els 34 anys, mentre que aquest índex baixa el 50% en el cas dels adolescents entre els 12 i els 15 anys. En la franja dels 5 als 12 anys, que es va començar a vacunar el 15 de desembre passat, només un 2,5% dels vaccinats tenen la pauta completa, mentre que un 31% té almenys la primera dosi.
I a tot això, el govern espanyol ha anunciat avui que regularà el preu dels tests d'antígens. Així ho ha dit Pedro Sánchez en una entrevista a la cadena SER. El president espanyol també s'ha mostrat partidari que siguin les farmàcies les que comercialitzin aquestes proves.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les 2:18 minuts, canviem de qüestió. Optimisme moderat en les perspectives econòmiques per aquest 2022, tant des de la patronal CIESC com des del sindicat Comissions Obreres, confiant que aquest serà l'any en què es començarà a deixar enrere la crisi postpandèmia. Tot i això, estan atents a l'impacte de l'augment de l'IPC en l'activitat econòmica i en les butxaques dels treballadors. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda a la presidenta del CIESC, Alicia Bosch. Confia que de cara a la primavera quedarà confirmat si els augments de preus són estructurals o fruit de la crisi actual. També assegura que la segona meitat de l'any serà clau per veure cap on va l'economia catalana i espanyola. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
El febrer, si no tinc mal entès, finalitzen els ERTOs. S'activen la devolució dels ICOs, s'acaben les moratòries. Tot això, retirats aquests estímuls, posarà sobre la taula aquelles economies que són més o menys fortes.
El secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, per la seva banda, qualifica el context actual d'incert, però confia en la bona evolució dels indicadors.
Hi ha molts sectors de la nostra activitat que es veuen afectats per la falta de treballadors, que estan de baixa, i en aquest sentit, entre això, l'IPC disparat i també els problemes que vam tenir de subministrament de productes i de primers materials, amb una mica d'incertesa, però amb l'esperança que es puguin anar solucionant i que sigui un any de creixement en qualitat a l'ocupació i que, per tant, també comencem a sortir d'aquesta crisi postpandèmia.
Els canvis que suposarà la reforma laboral i el possible impacte dels fons Next Generation en l'economia també són factors que conviden a l'optimisme, segons Ramos i Bosch.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'Agència Catalana de l'Aigua subvencionarà amb gairebé 1.700.000 euros tres projectes de l'Ajuntament de Sabadell per aprofitar captacions d'aigua i regenerar-la. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El primer projecte recuperarà captacions d'aigua des de la mina i pou del Ripoll i del pou del Parc Catalunya per portar-la fins al dipòsit de Serra d'en Camaró, on serà tractada i convertida en potable. Això incrementarà els recursos propis per reduir la compra d'aigua a Ter Llobregat. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Ecològica, recorda que les iniciatives corresponen al projecte Biotop.
Les accions s'emmarquen dins del projecte Biotop, que és imposat també pel nostre Ajuntament, i la companyia d'aigües, que té com a objectiu, que segurament ho heu escoltat, l'objectiu situar el cicle de l'aigua a la nostra ciutat de Sabadell com a motor de transició ecològica, digital i justa.
També es posarà un sistema de detecció òptica de bactèries en aigües regenerades que permet detectar in situ la presència d'ous sense transportar les mostres. A més, es connectarà a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Pau de Riusec amb el dipòsit de Can Gambús per alimentar la xarxa no potable, com ara cisternes, neteja de carrers o regar zones verdes. Els tres projectes seran executats per Aigües de Sabadell en els pròxims 4 anys.
Més informacions de fora de Sabadell i la comarca. Augmenta un 1,29% el preu de l'habitatge a Catalunya respecte de l'any passat, segons el portal pisos.com. Es tracta de la segona comunitat on menys va pujar i la quarta amb el preu més alt per metre quadrat, amb 2.524 euros darrere de les Illes Balears, el País Basc i Madrid. Per capitals de demarcació, Tarragona va ser la que més va augmentar, amb un 10%. I Espanya és el país amb més atur de tots els estats de l'eurozona, segons dades preliminars de l'Eurostat. Durant el mes de novembre, la taxa de desocupació a l'estat espanyol es va situar en el 14,1%, mentre que la mitjana de la Unió Europea va ser del 6,7%. Per primera vegada des de la crisi del 2008, l'atur juvenil a Espanya es va situar per sota del 30%. I acabem, mor una nena de 4 anys relacionada amb l'accident del castell inflable de Mislata. Es tracta de la segona víctima mortal després que l'endemà de l'incident una nena de 8 anys morís a l'Hospital Clínic de València. L'accident es va produir després que una forta ràfaga de vent s'emportés l'inflable on estaven jugant 10 nens més, 7 dels quals van resultar ferits i ja han rebut l'alta. La policia científica continua les tasques per esclarir els fets. Una pel·lícula de ficció dividida en 3 capítols i un nou documental són els projectes en què treballa l'entitat Recuérdame, de divulgació i suport als afectats per l'Alzheimer. El rodatge del film arrencarà el mes que ve.
I sota el nom de Desaparecidos girarà entorn als malalts d'Alzheimer que desapareixen. Així ho ha apuntat al programa Al Matí Albert Herrero, impulsor del projecte.
El 70% de persones que tienen Alzheimer, de las desapariciones, el 70% se trata de personas que tienen esta dolencia. Entonces lo vinculamos con, aprovechando que yo trabajo en el cuerpo de la policía y de la gente que conocemos entre José y yo, pues de enseñar un poco más. En el primer documental ya se enseñó un poco, ¿no? Que alguna desaparición, pero en estos nuevos capítulos que nos ha surgido hacer, pues hacerlo un poc més.
Després de la pel·lícula arribarà un nou documental, el segon de Recuérdame. En aquest cas mostrarà l'experiència de 3 afectats per la malaltia en 3 estadis diferents.
El temps.
Repassem la previsió meteorològica de la mà de l'Oriol Rodríguez. Molt bona tarda.
Hola, bon dia. Al llarg de les properes hores es mantindrà la precipitació, que serà fins i tot d'intensitat moderada i continuada a bona part, sobretot del vessant nord del Pirineu, i també afectarà, això sí, de manera més dispersa i intermitent, la resta de la serralada, així com el Prepirineu, i també a punts de la meitat est del país. Precipitació que en el cas del vessant nord del Pirineu serà abundant i, de fet, al llarg de tot l'episodi es podran acumular més de 100 litres per metre quadrat, i amb una cota de neu que tendirà a anar baixant. De fet, s'espera que durant la tarda se situï al voltant dels 1.400 metres d'altitud a bona part de la serralada i, en canvi, això sí, cap al sector més oriental podria baixar ben bé fins als 1.200 o 1.100 metres d'altitud. A la resta del territori s'espera una tarda amb un cel força ennuvolat, com dèiem, fins i tot encara amb alguna precipitació feble intermitent, preferentment a punts de la meitat est del país, amb més clarianes, això sí, cap a l'oest i al sud del Principat, i, a més, amb aquest vent de component nord que bufarà fort, fins i tot amb alguns cops molt forts, especialment cap a les Terres de l'Ebre, al sud de les comarques de Ponent i també als cims del Pirineu i del Prepirineu. En aquest sentit, hi ha vigent un avís per la força del vent en aquests sectors. La temperatura màxima es mantindrà semblant a la d'ahir, mentre que la mínima es donarà al final del dia i serà més alta que no pas la de la jornada d'aquest diumenge. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.